Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol? A Reus.
Està calculat per Reus, quan faltin 3 minuts per les 8 del matí.
3, 2, 1, seganya!
Com estàs, Joan Anton Català?
Molt bé, Roger.
Tu ets de Tarragona.
Soc de Tarragona.
Però avui t'hem fet venir a Reus.
Molt content, eh? Molt content, t'haig de dir.
Avui farem un cap...
Per què ho has dit, en aquesta
rialla? No, perquè suposo que hi ha rivalitat, no?
Sí, sí, n'hi ha, però això tu ho coneixes bé, entre Sabadell i Terrassa n'hi ha, no?
Sí, però la Sabadell-Terrassa jo crec que encara deu ser més gran que la de Reus-Tarragona, o no?
Històricament era molt forta la de Tarragona-Reus. Jo ara, clar, fa temps que no hi visc, tinc la meva família allà, però jo penso que això ha anat minvant una mica rona.
Avui, a partir de les 11 del matí, el Joan Anton Català també ens acompanyarà al Teatre Fortuny de Reus. Avui fem la Terra Esplana com és habitual i anem escalfant motors per aquest Teatre Fortuny al qual doncs ens trobarem tots plegats d'aquí una estona. Fins quan hi vas viure, tu, Tarragona?
Doncs vaig acabar la carrera, devia ser, a veure, fins als 23 anys, 22, 23 anys devia viure a Tarragona.
I després vas venir cap aquí, eh?
Vaig venir a Barcelona, en primer una pensió, perquè no em podia pagar res més que una pensió, és igual, una pensió, i després quan vaig fer una mica més d'estalvis ja vaig poder llogar un petit apartament i així ja està.
O sigui, vas fer una mica el somni barceloní, no?
Bé, és que el que volia estudiar no ho podia estudiar tampoc a Tarragona i vaig haver de venir aquí. T'haig de dir que em va costar molt l'adaptació, eh? Sí.
Per què?
Vaig trobar... A mi Barcelona m'agradava molt de venir, quan venia a visitar-la, no? O a comprar llibres, però viure-hi em va costar. Primera, perquè no coneixia ningú. És a dir, em vaig trobar bastant sol en aquell moment. I després, perquè la vaig trobar, clar, passava d'una ciutat que és relativament petita a una metròpoli molt grossa, molt de soroll, fum, amb molta gent. Em vaig agobiar una miqueta. Potser em va costar uns mesos, adaptar-me.
Joan Anton Català, avui a partir de les 11 del matí al Teatre Fortuny de Reus buscarem alguns dels oients més fidels d'aquest espai a la Terra Esplana i amb ells farem un concurs amb algunes preguntes que hem preparat també sobre el que anem explicant cada setmana en aquest espai. Per tant, sou a temps de recuperar tots els podcasts de la Terra Esplana fins a les 11 del matí. Després s'acaba el temps a tots els que vindran al Teatre Fortuny. Però abans, capítol de la Terra Esplana, avui ens fixem una setmana més primer amb Artemis, el primer pas de la NASA per tornar l'ésser humà a la Lluna, perquè ara mateix on és Artemis, després de que finalment sí s'enlairés fructíferament?
És en òrbita de la Lluna. En òrbita de la Lluna, si tot va com està previst, hauria de tornar el dia 11 de desembre.
I quin recorregut seguirà aquests propers dies?
Doncs, a veure, la seva missió és fer dos toms a la Lluna. Ja va fer un tom fa uns quants dies, va passar molt, molt a prop, a uns 150 quilòmetres d'altura, encara no. Va enviar fotos molt boniques, sobretot va enviar algunes imatges tremendes de la Terra petitona i blava, la Lluna en primer pla, la Terra allà al fons petita i blava, i també una sortida de Terra, un moment en què la Terra comença a sortir per la cantonada de la Lluna, una cosa increïble, molt inspiradora.
Escolta'm, amb aquest enlairament, com sembla que passa últimament amb tot, la polèmica també està servida, i arran d'aquest moment han sorgit dubtes, qüestions sobre la contaminació que poden causar els coets que es fan servir en aquesta mena d'accions. Clar, suposo que per enlairar un Artemis necessites un coet potentíssim.
Sí, era el coet més potent que mai hem enlairat i portava el coet principal, que s'anomena l'SLS, i després aquests dos altres coets laterals, que són tan típics de les imatges també dels transbordadors espacials antics, que aquests dos motors laterals proporcionaven el 75% de l'impuls.
Avui a la Terra Esplana, amb el Joan Anton Català, precisament ens fixarem en aquests coets i en tants altres, no només el d'Artemis, per esbrinar si realment suposen un perill pel medi ambient. Un coet suposo que funciona amb combustible, Joan Anton.
Sí.
Per tant, hem de parlar de combustibles i de com de contaminants són aquests combustibles.
Sí, i està bé que ho fem, perquè, clar, a les xarxes s'ha generat també molta discussió, com sempre, amb qualsevol cosa, no? I aquí, sí, està molt bé això de la tecnologia, això de l'enginyeria espacial, però contaminem. I és cert, com ara deies, això té combustible, igual que un cotxe o igual que un avió, doncs això contamina. Però ara veurem quin tipus de contaminació es produeix, quins són els combustibles que ho fan, i al final traurem una conclusió, que és que, com diuen els americans, això és peanuts, és cacauets, diuen, no? Vol dir, no és res comparat amb l'efecte climàtic que estem fent contaminant amb els vehicles habituals.
Clar, potser que repassem quina mena de combustibles, perquè no deu ser la gasolina, no?
Clar, no.
Parlem aquí d'hidrogen, d'oxigen líquid...
Aquests són els més típics. Els primers que ens venen al cap són l'hidrogen i l'oxigen líquids, que són els que porta la fase principal del coet SLS, de l'Artemis, i també són els que, per exemple, emprava la segona fase dels famosos coets Apollo, que eren els coets Saturn V, també el tanc principal, el coet principal dels èpics transbordadors espacials americans també empraven hidrogen i oxigen líquid. El combustible pròpiament dit és l'hidrogen. L'hidrogen és el combustible i l'oxidant és l'oxigen. Aquesta barreja entre hidrogen i oxigen és altament explosiva i la seva combustió genera molta energia. Molta energia, aquesta és la que dona l'impuls per enlairar els coets quan aquests gasos surten dels motors. Recordem que aquests gasos, hidrogen i oxigen, en condicions normals són gasos, treballem amb ells en format líquid amb els coets. És a dir, els refredem enormement per poder-los manegar, perquè si no seria, en format gas seria difícil de manegar, i a més perquè convertint-los en líquid d'alguna manera augmentem la seva densitat, és que com si els empaquetéssim i ens cap més oxigen i més hidrogen en els mateixos tancs, per això treballem. Però clar, això genera una dificultat enorme perquè s'han de refredar molt. L'hidrogen, per exemple, per convertir-lo en líquid l'has de refredar a menys 253 graus i l'oxigen a menys 147 graus. Això, des del punt de vista estructural, com que refreda molt l'estructura del coet, el coet canvia a la seva, és a dir, té contraccions a la seva estructura. Fixa-t'hi, per exemple, l'SLS, el de l'Artemis 1, es contrau fins a 15 centímetres, la seva estructura, imagina't des del punt de vista d'enginyeria com s'ha de tenir en compte això. Com et deia, aquests combustibles entren dins el tanc i ara el que ens interessa més és què passa quan cremen, què passa quan això... Doncs generen, atenció, vapor d'aigua, innocu absolutament, perquè hidrogen més oxigen dona H2O, que és aigua. Per tant, la combustió d'aquests combustibles és molt neta, molt neta. No genera cap altre tipus de gas que no sigui el vapor d'aigua. Ara, un purista podria dir, ah, però és que el vapor d'aigua també és un gas d'efecte hivernacle. Ah, evidentment. Mm. Però és que el vapor d'aigua que pugui generar l'enlairament d'un coet és ridícul comparat com amb, el, per exemple, l'evaporació que hi ha en el planeta per crear els núvols, per no dir-te altres fonts de vapor d'aigua. Per tant, primer missatge, el coet principal de l'Artemis, igual que molts altres coets que utilitzen hidrogen i oxigen líquid, és una font molt neta perquè la seva combustió només genera vapor d'aigua.
Els avions van amb querosè, oi?
Aquesta és l'altra, correcte. I aquesta és l'altre combustible més típic, potser el segon. Més típic seria el querosè que utilitzat amb els coets s'anomenen el Rocket Propellant 1, RP-1. L'utilitzen, per exemple, els coets Falcon 9 de l'Elon Musk, de SpaceX, també els Soyuz russos. I a la fase principal dels Apollo, del Saturn V, també l'utilitzen. Llavors, això també es barreja amb oxigen, és a dir, porten oxigen líquid, que és l'oxidant, i querosè, que seria el combustible. Això, i el querosè s'ha de dir que és més manegable que l'hidrogen líquid, perquè no l'has de refredar en aquestes temperatures i el pots manegar com una cosa que ja és líquida, val? I la seva combustió proporciona molt, molt, molt d'impuls. Per aquesta raó també s'empraven en aquests coets antics dels Apollo.
Escolta'm, i parlem sovint dels avions com un dels grans contaminants del nostre medi ambient. Clar, això és irrefutable, que els avions contaminen i contaminen infinitament més que un cotxe. Aleshores, clar, en el cas dels coets deuen contaminar encara molt més que aquests avions.
Sí, clar, perquè els que utilitzen querosè, que és això que estem dient, generen sutge. Per tant, la seva combustió és molt, molt bruta. Des del punt de vista del medi ambient és molt bruta. El sutge, recordem que està compost de diminuts partícules que, a més, es poden absorbir fàcilment pel nostre sistema respiratori i poden provocar problemes de salut. A més, té un impacte amb el medi ambient, dona lloc a pluges àcides, contamina rius i llacs. Les fonts principals de sutge, però no són els coets, són els combustibles fòssils, que emprem per fer l'energia, que cremem per fer energia. Carbó i petroli, especialment, són enormes generadors de sutge. Perquè fa els coets, igual que els motors d'un cotxe que contaminen, és possible, els enginyers, és possible que dissenyar motors de cotxe i de coet també menys contaminants. Vull dir, aquí també es pot jugar amb com són els dissenys dels coets. Per tant, no es pot generalitzar i dir tots els coets que porten querosè contaminen igual. No, dependrà de com estan fets els seus motors. Una altra emissió que fan aquests coets és de diòxid de carboni. Abans veiem que els d'hidrogen i oxigen líquid només era d'aigua. Doncs aquest és sutge i, a més, diòxid de carboni, aquest sí, gas d'efecte hivernacle, que voldríem evitar. Però aquí els científics no estan molt preocupats perquè, com dèiem al començar, aquestes emissions són totalment ridícules amb les emissions de diòxid de carboni que generem cremant combustibles fòssils per generar energia o pels avions, com deies. Per exemple, s'han fet uns estudis que dirien que en el ritme que portem d'enlairaments, que en fem molts, potser això podria significar tan sols l'1% de totes les emissions de CO2 comparades amb l'aviació, només l'1%.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és la Terra es plana amb el Joan Anton Català, avui parlant de l'efecte contaminant dels coets. Hem començat parlant d'Artemis. Recordo que es va publicar que era un coet de combustible sòlid.
Els dos laterals, els que dèiem, els dos laterals, aquests dos allargats que només combustionen, només funcionen durant 2 minuts i cauen, aquests són de combustible fòssil.
Sòlid, perdó. No? Gràcies. Què vol dir combustible sòlid?
Sòlid vol dir que no són gasos ni líquids, sinó que és un material, per exemple, no és pólvora, que ningú pega, ara explicarem, però bueno, la pólvora podria arribar a ser un combustible sòlid, és un material que és sòlid. Abans deia fòssil i no, són sòlids, has fet bé de corregir-me. També els utilitza els Ariane, els models Ariane moderns, que utilitza, per exemple, l'Agència Espacial Europea, i donen molta, molta propulsió. Funcionen molt poquet, però van molt bé per enlairar aquestes bèsties.
I aquí sí que estem parlant de coets contaminants.
Molt, moltíssim, Roger, moltíssim. Tant que penso que tenen els dies comptats, aquest tipus de coets. Són molt bruts, molt bruts. El seu combustible sòlid normalment porta una mescla d'alumini i de perclorat amònic. El perclorat amònic és un oxidant molt, molt bèstia. I també porten acrilonitril de poliobutadiè, que també s'empra per donar consistència en aquest material. Aquesta combustió genera un munt de coses. Genera òxids d'alumini, són horribles pel medi ambient. Òxids de nitrogen, també horribles pel medi ambient. Derivats del clor, recorda el programa que explicàvem la capa d'ozó i dèiem el clor és un enemic de l'ozó, doncs aquest. Sutge, de nou, també sutge perjudicial per l'entorn. És a dir, jo penso que aquest tipus de coets, tot i que ara els necessitem perquè donen el 75% d'impuls en el moment de l'enlairament, penso que tenen els dies comptats.
Quin és el tipus de combustible més contaminant de tots els que estem dient?
El dimoni, el diable. Es diu la dimetilhidrazina asimètrica. Té un nom ja que fa por. Pels amics, si és que en té d'amics aquest combustible, en diuen UDMH. És el combustible...
Es fa servir,
Sí. És el combustible emprat amb els coets Proton russos, que ja han dit els russos que aniran substituint aquest combustible per una nova família de coets amb altres combustibles. A Occident el tenim prohibit, aquest combustible, d'utilitzar per les parts de coet que toquen a terra. Sí que s'utilitzen a l'espai per maniobrar càpsules i naus, però ja a l'espai, però no aquí a la Terra. També l'empraven els xinesos, amb els seus coets Long March, que això ja ho han canviat, les noves versions ja han substituït. Tenen molts avantatges, aquests combustibles. Proporcionen moltíssim impuls, eficiència, a més se'ls pots combinar amb oxidants que també són sòlids, com el tetròxid de nitrogen, vol dir que poden combustionar espontàniament, sense una espurna, sense necessitar oxigen. Per tant, cremen també a l'espai. Però són molt contaminants. Mira, es creu que algunes zones del Kazakhstan, que és on hi ha una de les principals bases russes d'enlairament, Baikonur, estan afectades per aquest contaminant, perquè quan cauen les fases els coets Proton, tot i que el combustible s'hauria d'haver cremat, no tot s'ha cremat i sempre hi ha restes dins d'aquestes estructures que cauen i poden romandre al medi ambient durant dècades. Les Nacions Unides van fer un informe demolidor perquè aquest contaminant pot tenir efectes cancerígens en el cos. Què passa? Que no tenim dades. Com sempre passa en aquestes coses, Rússia tampoc no proporciona dades d'això i no sabem quina afectació pot tenir estadísticament al llarg dels anys a la població que viu en aquestes zones, no molt poblada, s'ha de dir, però és altament contaminant. I, per cert, el tetròxid de nitrogen, que dèiem que també s'utilitza com oxidant, és altíssimament tòxic. L'any 2013 van morir 2 tècnics russos mentre estaven manipulant un tanc de combustible que hauria d'haver estat buit, però tenia restes de tetròxid de nitrogen, i es van asfixiar, es van morir en una base russa també, a Plesetsk. A les naus europees o dels Estats Units, ja et dic, aquest combustible només sempre a l'espai.
El combustible menys contaminant de tots, el més net?
Seria el metà, qui ho hagués dit. El metà, molts científics consideren que seria a curt termini el que podríem utilitzar per eliminar els combustibles sòlids que dèiem abans tan contaminants. Ja l'utilitza o l'utilitzarà l'Starship d'Elon Musk, que és el coet que està ell provant i dissenyant per anar-se'n a la Lluna i després a Mart. La combustió del metà genera diòxid de carboni, que sí que té efecte hivernacle, ja ho havíem dit, però que és totalment menyspreable quan ho compares amb les emissions que fem habitualment. Després és un combustible molt eficient, voldria dir que en podríem necessitar menys per enlairar els coets, la qual cosa també voldria dir menys contaminant.
L'alternativa a tot això que ens estàs proposant, Joan Anton, és la propulsió nuclear, que dius que és de les més netes de totes.
Sí, té els seus perills, i s'ha de provar, de fet ja s'està provant al laboratori de fa molts anys, no és una idea nova, es va experimentar ja fa molts anys. No va com les nostres centrals nuclears, que ningú s'espanti, no va d'això. Es tracta d'emprar la fissió de l'urani del plutoni per escalfar hidrogen líquid, és dir, allò es va desintegrant, genera escalfor, aquesta escalfor escalfa l'hidrogen líquid, el converteix en gas, i aquest gas és el que surt disparat pels motors del coet i l'impulsa. És molt eficient aquest sistema. A més, l'hidrogen que surt no és radioactiu, és simplement transformem una cosa que està en format líquid en format gas i surt amb molta pressió i velocitat, però no radioactiu. No hi ha combustió, per tant, no es genera cap gas d'efecte hivernacle, només que llences l'hidrogen, però l'hidrogen no és cap problema. Sembla molt ideal, però, clar, té els seus perills de contaminació radioactiva perquè hi va dins urani o plutoni. I si hi hagués un accident i aquest coet caigués o passés alguna cosa, doncs aquí hi hauria una possible causa de contaminació radioactiva. Per tant, els motors aquests, quan es facin servir, s'hauran de dissenyar molt bé, per impedir que hi hagi fuites d'urani o de plutoni, i també els sistemes d'autodestrucció, que ja els porten els coets actuals, que són aquells que s'activen si el coet perd l'Oremus, activa i s'activa automàticament, a més, i fa esclatar el coet. Això ho haurem de tenir present també en aquest tipus de motors.
Avui a la Terra es Plana hem dedicat una bona estona a parlar de l'efecte contaminant dels coets i buscar alternatives una mica més netes pels coets que enlairarem en el futur, que segur que seran molts.
Sí.
I més encara si la cosa es torna comercial com alguns volen. Tota la història de l'Elon Musk en Twitter l'estàs seguint o no?
Sí, absolutament.
Trobes alguna mena d'explicació?
No ho entenc, de debò. Era una xarxa... A veure, a nivell empresa no ho sé com funcionava. Sí. Segurament tenia pèrdues, no ho sé. A nivell de xarxa... funcionava, és la meva xarxa, és allà on em sento més còmode. En dos dies que fa que hi és, no sé, ha generat una de merda.
Però per què? Per què la compra?
No ho entenc.
Per destrossar-la, no?
Sí, no ho sé. És que no ho entenc.
Perquè bé li va gastar, vull dir, es va haver de gastar una pasta.
Sí, bueno, aquest tio li sobra la pasta.
Sí, ja.
Però no ho sé ben bé. Jo arribo a mal pensar, també arribo a pensar
que la va comprar per destruir-la.
Això una, o per manipular-la políticament en benefici dels ideals polítics que ell creu.
Sí, sí.
Que no són, diríem... Bueno, és igual.
No, la primera decisió és tornar-li el compte a Donald Trump.
Per exemple.
Tot i que Trump de moment diu que no piularà, però bé, això
però
canvia.
Ja es veu. Per on van les coses.
Bé, Joan Anton, què hi passarà aquesta setmana al cel, més enllà d'aquest cel de Reus que tenim avui?
Doncs tenim una lluna creixent que visitarà visualment Saturn i Júpiter en el cel del vespre, és a dir, que anirà passant a prop d'aquests dos planetes. Demà dilluns se situarà a prop de Saturn visualment i dijous al costat del brillantíssim Júpiter.
Fantàstic. Ens veiem d'aquí una estona, Joan Anton.
Fins ara, doncs.
Ara tornem.